TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres 11 de febrer, dia en què parlam del Congrés dels Diputats, que ha votat que sí i comença a tramitar la reforma perquè Formentera tingui senador propi. Amb els vots a favor de tots els grups, excepte el de Vox, que ha votat en contra, i el PP, que s'hi absté, la majoria de la cambra està d'acord amb canviar la Constitució per respondre a una petició històrica. Els tres diputats del Parlament que han defensat la modificació a Madrid recorden que des del 2007, la Pitiusa Menor té Consell Insular propi i per això li correspondria també un representant a la Cambra Alta. Són la popular Cristina Gil, Pilar Costa del PSIP i el diputat de Formentera, Llorenç Còrdoba.
Que reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece.
Para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realitat institucional de Formentera des de 2007.
Tot d'una, vos en donar més detalls. Abans, però, repassam altres notícies del dia. A Menorca, els veïnats de les dues zones desallotjades des Castell, el Fonduco i Cala Sant Esteve, no poden tornar de moment a casa seva.
L'arquitecte i l'enginyer municipals fan feina per redactar els informes tècnics. De moment no se'n pot actualitzar el decret per desallotjament vigent. Sí, però, que es començaran a fer mesures preventives als penyals. Instal·laran peces de formigó per evitar que futurs despreniments arribin a la via pública.
Una promotora ha presentat un recurs judicial contra l'anul·lació del procés de adjudicació de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
L'octubre passat, el consistori va desistir de resoldre la convocatòria després de patir problemes informàtics.
I d'aquí a una estona, a les 8 i mitja, parlarem amb la subdirectora de l'àrea de recerca de la Universitat de les Illes Balears, coincidint amb el Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència. Una jornada en què vos explicam que el nombre d'universitàries que cursen graus d'aquesta àrea creix.
Però no ho fa de manera equitativa totes les disciplines, mentre que en ciències de la vida el 62% de l'alumnat són dones, a informàtica es redueix el 17%. Són poques, però algunes enfilen una trajectòria destacada. Un exemple el trobam amb Antònia Mas, que es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics de la UIB.
Les dones no s'incorporen i se creen molt de biaixos i deixen de participar en el disseny del món del futur.
A la crònica política, parlant de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que continua el seu tràmit al Parlament.
El PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerra per evitar que se suprimeixi la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
Això en una sessió que també va estar marcada per la regularització extraordinària de migrants, moment en què els diputats van fer referència a l'actuació de Bad Bunny, la mitja part de la Super Bowl. D'aquesta qüestió de migració també se n'ha parlat a Brussel·les.
La Comissió Europea avisa a Espanya que ha de garantir que la regularització no tingui conseqüències negatives per a la resta de països de la Unió Europea. El comissari d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner,
A residence permit is not a blank check, I would say.
Ha recalcat que el permís de residència no és un xec blanc per desplaçar-se per tot el territori de la Unió.
A la crònica internacional, al manco 10 persones han mort aquesta matinada en un tiroteig en una escola a l'oest del Canadà. Entre les víctimes hi ha el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats en un habitatge, mentre que 6 més s'han trobat dins el centre i un altre ha mort de camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit en un missatge a X que ha estat devastat i ha traslladat el condol a les famílies i amics de les víctimes.
I a la cultura. Avui s'inaugura Retrobar Miró, la guspira màgica a l'espai Estrella de la Fundació Pilar i Joan Miró.
Recull 2 centenars d'obres i documents, alguns d'ells que el públic encara no ha vist mai. Proposa veure i viure el que va suposar per a Miró instal·lar-se de manera definitiva a Mallorca. Antònia Maria Perelló és la directora de la Fundació Miró.
Posa en dubte la seva obra i se posa en dubte a ell mateix. I, de fet, això ho explicita. Hi ha frases d'ell que ho diuen clarament. L'any 61, per exemple, ja deia A Mallorca vaig començar a fer la meva autocrítica. Vaig ser despietat.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna avui a la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal visitarà avui vespre la pista de l'Inter Movistar després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. El conjunt mallorquí és tercer amb 30 punts i avui a Madrid l'objectiu és continuar sumant per a consolidar-se en la part alta de la classificació. En bàsquet, l'Estia Menorca va perdre la pista de l'Obradoiro per 100-86 i avui serà el torn del Fibui Palma, que rep la visita del Fuenlabrada a les 8 a Som Moix i del Palmer Bàsquet, que jugarà a la pista del Palència. I en voleibol, la Barca Menorca s'enfrontarà al líder de la Lliga, el Heidelberg, a les 8 del vespre. En cas de guanyar, les menorquines es situarien a la primera posició de la classificació.
A la previsió meteorològica, pendents avui un dia més del vent. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam alternança de sol amb alguns intervals de núvols prims que poden ser una mica més espessos en vista al capvespre. Poden arribar a tapar el cel a darreres hores amb temperatures que es mantenen altes i un vent que bufarà moderat en cops forts de ponent.
Són les 8:06 amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Se toma en consideración la proposición de reforma constitucional.
El Congrés dels Diputats ha obert la porta a reformar la Constitució perquè Formentera tingui senador propi. La Cambra Baixa ha votat a favor de la presa en consideració de la norma. És una reivindicació històrica de l'illa que va arribar ahir a Madrid. La iniciativa surt del Parlament de les Illes Balears i implicaria reformar la Constitució. Ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, excepte el PP, que s'hi ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra.
El punt clau és un apartat de l'article 60. 9.3 diu que les illes en Consell Insular podran constituir-se com una circunscripció i Formentera té Consell des del 2007. Aquest ha estat l'argument principal dels tres diputats de les Balears que ho han defensat al Congrés. El diputat per Formentera del grup parlamentari Mixt, Llorenç Còrdova, ha demanat justícia cap als formenterencs, tot i que sigui amb gairebé 20 anys de retard.
Les pido que apoyen la tramitación de esta reforma para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realidad institucional de Formentera desde 2007.
També Cristina Gil, del grup parlamentari popular, i la socialista Pilar Costa han defensat que es faci justícia en la població de l'illa.
Reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece, porque integrar a Formentera en igualdad, en definitiva, es la forma justa y coherente de servir al interés público de los ciudadanos y de fortalecer la democracia.
A todos estos hombres y mujeres, a ustedes que están en el Congreso, en esta Cámara, convencida que actuarán en consecuencia para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Com dèiem, Vox hi ha votat en contra, tot i reconèixer que és un dret de Formentera. Jorge Campos.
Desde un punto de vista técnico, no hay duda de que es una corrección necesaria para adaptar la Constitución a la realidad institucional actual. Pero aquí debemos analizar la propuesta de reforma no únicamente en sus términos estrictamente técnicos, sino también en sus términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta qué partidos son los impulsores de esta reforma.
L'argumentació ha indignat la diputada socialista Milena Herrera, que ha deixat clar que el PSOE sí que votarà a favor de la presa en consideració de la Carta Magna.
Señorías de Vox, los que no han hablado con la población de Formentera son ustedes. Su intervención de hoy ha sido tremendamente ofensiva con un pueblo que lleva décadas reclamando algo que le corresponde. Formentera no es una isla de segunda, como se desprende de la intervención que han hecho hoy.
Els populars que han reivindicat la circunscripció pròpia de Formentera s'hi han abstingut. José Vicente Marí Bossó s'ha referit als poemes de Maria Villán Gómez per resalternar les especificitats.
Y el carácter persistente de un pueblo curtido por la dureza del mar y de la tierra. La proposición de ley que hoy debatimos es buena prueba de ello. No la malogremos.
Ara, una vegada aprovada la presa en consideració, no vol dir que el canvi sigui automàtic, sinó que començarà a tramitar-se. Va de dir que la Constitució espanyola només s'ha modificat 3 vegades en la història.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 10 minuts. L'arquitecte i l'enginyer municipals d'Es Castell continuen treballant intensament en l'elaboració d'informes tècnics al Fonduco i a Cala Sant Esteve. De moment no se'n poden actualitzar. El decret de desallotjament vigent i les famílies encara no poden tornar a casa seva. Allò que sí que es comença a fer són mesures preventives als penyals. Blai Barber.
L'Ajuntament d'Es Castell informa que Cala Sant Esteve es duran a terme mesures preventives de contenció mitjançant la instal·lació de peces de formigó, amb l'objectiu d'evitar que possibles despreniments arribin a la via pública i puguin causar més danys. Lluís Camps és el batle d'Es Castell.
Si hi hagués un despreniment, podien anar rodolant i afectar la via pública. Per tant, prendem aquí farem unes mesures de contenció. Instal·larem aquí una sèrie de peces d'hormigó.
A més, l'Ajuntament ha programat aquest dimecres un altre vol de dron contractat pel consistori per tenir més informació complementària de les zones afectades. Està pendent també del Consell Insular per concretar la contractació de 2 geòlegs. Mentrestant, l'arquitecte i l'enginyer municipal estan treballant amb els informes tècnics de les 2 zones afectades i desallotjades, Cala Sant Esteve i Es Fonduco. La diagnosi és clara, cal fer manteniment del penya-segat per evitar accidents. Escoltem Alberto Correa, enginyer de camí.
Aquí que estamos hablando de otro tipo de materiales como es el marés, estos materiales calcáreos y que tienen zonas de lajas.
Els tècnics municipals estan treballant intensament per fer aquests informes necessaris i poder valorar una possible actualització del decret de desallotjament vigent. Durant la tarda de dimarts, el consistori encara traslladava 4 famílies, 7 persones i una mascota del Fonduco a un altre espai segur, mentre que altres han aconseguit allotjament per la seva compte.
I Sant Antoni de Portmany tindrà aquest estiu 80 càmeres de seguretat noves. Seran així un total de 109. Prèviament, l'Ajuntament ha elaborat un mapa de la delinqüència. S'ubicaran a les zones d'oci, també al passeig marítim o al de Ses Fonts. Gemma Guasch.
L'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància en vista aquesta temporada amb 600.000 euros provinents de l'impost de turisme sostenible i dels fons Next Generation. A més, aquest estiu preveuen que també s'incrementi el nombre d'agents d'intrusisme i convivència. L'agost de l'any passat en van començar a fer feina 4, tot i que s'ofereixen 12 places. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana.
Són els que tenen que fer totes les campanyes de comunicació que ja estàvem dissenyant per informar de que no poden anar sense camiseta, de que no poden fer botellón i de que no poden consumir òxid nitrós a la via pública, bueno, ni als hotels, que això també ho estan coordinant amb hotelers, perquè molts hotels ja els fan fora si troben que tenen botelles a les habitacions, i això seguirem fent molta força.
A banda de la tasca informativa, els agents d'intrusisme també poden aixecar actes i, de fet, n'han aixecat 17 relacionades amb el lloguer turístic il·legal per denúncies que van fer veïns del municipi a través de la línia verda i que ja tramita el Consell d'Eivissa.
I tots estan introduïts a la plataforma que té el Consell, que és el que ens coordina amb aquest pla d'intrusisme a tots els ajuntaments. I totes aquestes fitxes han arribat allí i ells estan valorant quines duen ja sanció i quines falta alguna informació.
Les multes poden arribar als 500.000 euros.
Són les 8 i 13 minuts per la mare de turisme perquè les empreses hoteleres de les Balears implantades a Cuba, amb gegants com Malià i Iberostar, temen les conseqüències de la crisi del petroli arran del bloqueig de Donald Trump. Tot plegat perquè hi tenen, en aquesta illa del Carib, el major nombre d'hotels de tota Europa. El govern cubà ha comunicat a les aerolínies que no té combustible per fer volar avions.
A més, si el bloqueig dels Estats Units a les exportacions de petroli veneçolà, principal subministrador de Cuba, Llargàs, els hotels també quedarien sense electricitat ni combustible per als generadors. Un escenari incert que encès totes les alarmes també en altres 2 companyies mallorquines, com són el Grup Blau i Valentín Hotels. Una presència que tenen presència a la República Cubana. El degà de turisme de la UIB, Estolo Deià, reconeix que no queda clar si aquests allotjaments hauran de tancar per la caiguda d'ocupació o mantenir-se oberts per ordre del president Díaz-Canel, perquè es tracta d'una economia intervinguda. I és que la majoria d'allotjaments són propietat de l'executiu cubà, tot i que les empreses de les illes són les que els exploten.
En una situació normal,
el més probable és que alguns d'aquests establiments acabin tancant. Tinguem una situació normal si estiguessin un mercat de lliure competència, però tots som conscients de que la situació de Cuba és una economia intervinguda per part del govern, aleshores potser els hotels segueixen oberts, no simplement perquè sigui necessari, perquè potser ja podrien estar tancats per l'ocupació tan baixa que tenen, sinó perquè hi ha directius per part del govern de que no es tanquin els establiments.
Les empreses mallorquines cerquen adequar-se a les limitacions de subministrament i els nivells de demanda. Malià ja ha fet passes i s'ajusta a l'ocupació actual. Per la seva banda, les companyies aèries Air Europa i Iberia ja han anunciat que faran aturada a Santo Domingo. Actualment, Cuba només té múscul per produir un terç de les seves necessitats energètiques.
I l'empresa Viatges Sol Tour del grup Piñero ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 34 persones. Segons ha pogut saber Ivetres Notícies, l'empresa ha comunicat als seus treballadors per escrit i mitjançant un correu electrònic la intenció de començar un acomiadament col·lectiu per causes, asseguren, econòmiques, productives, tècniques i organitzatives, encara que no entra en detall. La comissió negociadora començarà el 25 de febrer. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 16 minuts. Els sindicats mèdics tornen a la vaga després de mesos de protestes. Les aturades, que són arreu del territori espanyol, s'han convocat a partir de dilluns i ara allò que més preocupa és que són de caràcter indefinit. Un dels motius principals és que volen aconseguir un estatut mèdic i facultatiu que reculli les particularitats de la seva professió. Aquests dies previs, el sindicat mèdic Cimeval ha convocat assemblees a tots els hospitals de les Balears. Avui és a Son Espases. Estava previst que aquesta assemblea començàvem a les 8 i connectam en directe. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, Anselm, bon dia, companys. I de vos podem informar que l'assemblea, en principi, es retardarà un poc, de mica en mica, perquè el trànsit impedeix accedir a alguns facultatius aquí a l'Hospital de Son Espases. Però també vos puc informar que ara mateix la imatge del Saló d'Actes, de butaques gairebé ocupades, encara en falten algunes, i els ambients, els ànims, estan prou caldejats. Els metges no afluixen i apugen el to contra el Ministeri per aconseguir això que hem anat informant durant els darrers mesos, una norma diferenciada que reconegui l'especificitat de la seva professió. Però el malestar va més enllà, perquè també denuncien sobrecàrrega assistencial, jornades llargues, guàrdies de 24 hores, etc. Em dediquen aquestes aturades, també hi estan convocats als facultatius de l'atenció primària. Escoltam Ignacio García abans d'entrar a l'assemblea, que és el que deia en relació al que esperen d'aquesta vaga.
Lo de las 24 horas de guardia parece que se han descubierto ahora que hacemos 24 horas de guardia. No. Llevamos 25 años, 30 años haciendo 24 horas de guardia. Con lo cual esto no es un problema sobrevenido, es una cuestión ya de agotamiento. Entonces lo que queremos es que esas horas se regulen.
Una qüestió d'esgotament, de Ignacio García. Altres punts del conflicte són una carrera professional nova, remuneració diferenciada i també reconeixement de la responsabilitat mèdica. Ara Ignacio espera que aquesta convocatòria de vaga sigui molt secundada pels facultatius. L'escoltam.
Hay una concienciación y hay una, bueno, una situación de comprensión de cuál es el problema en relación al estatuto y lo que se quiere hacer con el estatuto y la actitud de la mayoría de los compañeros, de los médicos y facultativos, es casi unánime.
Heu de pensar que aquí a les Balears el conflicte s'agreuja encara més pel cost de vida, que especialment és alt, ja ho sabem, per l'habitatge, l'alimentació, etc. Cosa que genera escassetat de personal. Ja ho sabeu que hi ha escassetat de metges en determinades especificitats, especialitats i sobrecàrrega també dels serveis públics. No, de vegades aquest factor d'insularitat és un element fonamental. En parlàvem ara fora de micro amb algun dels facultatius. Per tant, fins aquí. Aquest és l'ambient ara per ara en aquesta assemblea que encara no ha començat. Estem esperant aquí.
Moltes gràcies, Caterina Bany, per aquesta connexió en directe. Ja sabeu que, en principi, a partir de dilluns és quan està previst que comenci aquesta aturada de metges. Ara són les 8:20. I avui és el Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència i vos explicam que de cada vegada hi ha més universitàries que cursen graus d'aquesta àrea.
Segons l'estudi Científiques en Xifres elaborat pel Ministeri de Ciència, el percentatge de la participació femenina en graus ha passat del 54% l'any 2014 al 57% l'any 2025, són tres dècimes més. També destaca l'augment en els doctorats, que ja supera el llindar del 50%. Ara bé, aquesta realitat no es replica després a totes les disciplines, perquè en enginyeria i arquitectura, per exemple, les dones són minoria. En ciències de la vida són el 62%, mentre que en informàtica es redueix la xifra fins al 17%.
En informàtica, per tant, són poques, però algunes enfilen una trajectòria destacada. Sense anar més enfora, Antònia Mas es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics a la UIB i Maria Magdalena Paeres en enginyeria telemàtica.
Paeres destaca que aquest fet serveix com a referent per a futures científiques i enginyeres.
Veure que és una cosa normalitzada, crec que sí que és important. És important ja des del moment que les nines vegin que hi ha dotes més grans que estudien enginyeries, com que les dotes que estudien enginyeries vegin que la gent que surt pot ocupar qualsevol càrrec en qualsevol àmbit de la societat.
Totes dues insisteixen en la importància que les nines s'interessin per aquestes disciplines i s'hi acabin dedicant, a més de remarcar que el talent no té gènere.
Aquests enginyers dissenyen solucions per multitud de problemes que ens trobem a la vida quotidiana i, a més, innoven proposant nous elements, noves solucions, nous serveis. I, clar, és important tenir tots els punts de vista de la societat.
Les dones no s'incorporen i se creen molt de biaixos i deixen de participar en el disseny del món del futur.
Escoltàvem Antònia Mas, que actualment és professora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i explica que ha observat que el nombre de dones dins les aules ha minvat des que ella va entrar a la facultat fins ara.
No sé ben bé si és degut a la paraula, degut a que tal vegada és fet aquest que sempre se comenta de que hi ha molt poc referent femenins en l'àmbit tecnològic, pareix que la dona, com que no té aquests referents, o que siguin professions masculines, saps? Que siguin professions típicament més triades per homes, masculines, que fa que hi hagi aquest poc referents i que les nines tal vegada no ho triïn.
A les 8:30 parlarem d'aquesta qüestió amb Catalina Dora Pomà, que és subdirectora de l'àrea de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Això quan també vos explicam que de cada vegada més illencs compren el seu vehicle fora de les Balears, especialment a la península. Mentre que històricament la xifra era sempre residual, ara se situa ja en el 2%. Però lluny de fer mal al sector, els concessionaris responen de manera estratègica i venen també molts de cotxes a gent de la península. El factor clau en aquesta mena de transaccions són els quilòmetres i les dimensions dels cotxes.
Trobar una berlina de gamma mitjana alta és molt més fàcil a la península que a les illes i per això la gent que cerca aquest producte viatja moltes vegades a un lloc on és més assequible perquè el descompte compensen els preus dels viatges. Però són vehicles que poden haver fet de mitjana 25.000 quilòmetres a l'any. Si el comprador està disposat a acceptar aquesta premissa, el tracte es tanca. Però, per contra, a les illes hi ha molt més cotxes de classe A, B i C, és a dir, utilitaris, cotxes petits, que, a més de per les dimensions de l'illa, només fan aproximadament 10.000 quilòmetres cada any, són 15.000 manco, i aquests són, en aquest cas, els que tenen més sortida. Ho explicava Jordi Pol, que és president del concessionaris a Seda, que afirma que el mite que altres comunitats els cotxes són més barats no és cert. Tot es redueix als descomptes que puguin tenir per més o manco vendes pel que fa al segment.
Però l'impost en si del cotxe ja el té inclòs dins el preu del cotxe, per tant, no hi ha un diferencial d'impost que pugui fer que una persona se'n vagi a comprar un cotxe de fora. Si és cert que segons quina tipologia de cotxes de Balears, doncs no n'hi ha.
De fet, l'any passat es matricularen a les Illes, segons la CAE, un total de 25.600 vehicles, mentre que se'n van vendre nous prop de 25.000. Són 600 manco. En qualsevol cas, però, són prop de 3.000 més en tots dos casos que l'any 2024.
I, de fet, des de la pandèmia, segons les patronals d'aquest sector, el mercat del cotxe es recupera. Les matriculacions, que són el registre oficial dels vehicles que entren en circulació, creixen en força el 2024 i, sobretot, el 2025. Ja sabeu que, segons se sol dir, aquestes dades de matriculacions són un indicador econòmic avançat de com es preveu que vagi l'economia. Així arribem a les 8 i 25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal torna avui a la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal visitarà avui vespre la pista del Movistar Inter després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. El conjunt mallorquí és tercer amb 30 punts i avui a Madrid l'objectiu és continuar sumant per consolidar-se en la part alta de la classificació. El Movistar Inter s'ha classificat amb 26 punts, es troba només 4 dels mallorquins. Sentim el jugador del Palma, Manolo Piqueras.
Sí, es verdad que es un partido bastante difícil fuera de casa, pero que vamos con la aspiración de ganar los 3 puntos, de dejarlo a 7, de seguir afianzándonos en la parte alta de la tabla. Y bueno, yo creo que sí, que hemos hecho un mes muy bueno de entrenamientos en los internacionales que ya han llegado, y yo creo que si estamos bien, pues seguramente podamos conseguir la victoria.
Recordant que el partit entre Movistar Inter i Palma Futsal el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio. En bàsquet, l'Èstia Menorca va perdre la pista de l'Obradoiro per 100-86, un partit que es va decidir a la pròrroga després que el resultat final al darrer quart fos d'empat a 76. I avui vespre serà el torn del Fibui Palma i el Palmer Bàsquet. Els de Pablo Cano rebran la visita del Fuenlabrada al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix quan siguin les 8 del vespre. El conjunt mallorquí suma 3 victòries consecutives a casa i cercarà allargar aquesta bona ratxa com a local per reformar-se a la zona de play-off. L'entrenador del Fibui, Pablo Cano, ha parlat del Obradoiro.
Bueno, con mucha motivación, es un rival que lo viene haciendo muy bien, que ha crecido, que tiene fichajes muy interesantes, con jugadores con muchísima experiencia, muchísimo talento, y muy motivados, porque nosotros creemos que haciendo nuestro trabajo tenemos posibilidad de competir el partido y muy ilusionados con seguir consiguiendo victorias para lograr el objetivo.
I a les 8:30 el Palmer Bàsquet jugarà a la pista del Palència, un equip dissenyat per pujar a la Lliga ACB. Tot i així, el conjunt turquesa cercarà donar la sorpresa per aconseguir la quarta victòria de la temporada. Escoltam Juan Idiez, entrenador del Palmer.
Tenemos que ir al 100% optimizando nuestros recursos y sabiendo que esto es a cara de perro, ¿no? Que hay que ganar y que, por supuesto, tenemos ¿no? ese hambre, esas ganas que tenemos en los entrenamientos, tenemos que trasladarlo, ser capaces de trasladarlo a la pista, a los partidos y que eso, bueno, se vea, ¿no?
En futbol, pel que fa al Real Mallorca, Jan Sales es baixa pel que resta de temporada. El jove migcampista va sofrir una lesió al lligament creuat anterior del genoll dret a l'entrenament del passat diumenge i podria estar fora de la competició uns 6 mesos aproximadament. Pel que fa a la resta del grup, la plantilla mallorquinista va començar a preparar ahir mateix amb Bibiloni el partit de diumenge contra el Betis i avui tornarà a exercitar-se. Recordant que el Mallorca-Betis el podreu seguir en directe diumenge a IB3 Ràdio a partir de les 7 del vespre. A la Copa del Rei avui s'encetaran les semifinals amb un derbi basc. Atlètic Club de Bilbao i Real Societat jugaran a Sant Mamés quan siguin les 9 del vespre. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde.
No es un partido definitivo porque todavía quedan otros 90 minutos allí, a no ser que, bueno, que pasara algo que se desequilibrara mucho el encuentro para un equipo u otro, lo cual, visto los derbis que hemos jugado este año, pues han sido bastante igualados los dos.
L'altra semifinal entre l'Atlètic de Madrid i el Barça es disputarà demà a les 9 del vespre al Metropolitano. En voleibol, la Barca Menorca i el Heidelberg es disputaran el lideratge de la Lliga Iberdrola avui a les 8 del vespre al pavelló de Ciutadella. Les menorquines són segones a la classificació i es troben a només un punt de les Canàries. Una victòria del conjunt menorquí les situaria primeres a la classificació. Sentim l'entrenador Beb Llorenç.
Semblava que havíem tingut una fase de més dubtes en el nostre joc i de resultats més adverts, sobretot fora de camp. però ara ens han recuperat, tenim possibilitat de tornar-se líders a una alçada ja important de la temporada, no? Cap al final, per tant, jo crec que recuperar la primera posició seria important. El fet de jugar a casa també, lògicament, ha de ser un punt a favor nostre per la comoditat del servei i tot, que pot ser clau, però bueno, molt disputat, segur.
El partit entre la Barca Menorca i el Heidelberg el podreu seguir a les 8 del vespre al web i a l'aplicació d'IB3. En voleibol, posant punt i final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i mitja, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimecres. El Congrés dels Diputats ha votat que sí a començar a tramitar la reforma perquè Formentera tingui un senador propi.
I han votat a favor tots els grups menys Vots, que ha votat en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut. Els tres diputats del Parlament que han defensat la modificació de la Constitució recorden que la Pitiusa Menor té Consell Insular propi des del 2007 i li correspondria un representant a la Cambra Alta.
La derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit al Parlament.
El PP i Vots han tombat l'esmena a la totalitat dels grups d'Esquerra per evitar que se suprimeixi la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
A partir de les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa, les desconnexions insulars a Menorca. De moment no es pot actualitzar el decret de desallotjament vigent a Cala Sant Esteve i les famílies, per tant, no poden tornar a casa seva. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'arquitecte i l'enginyer municipals d'Es Castell continuen treballant en l'elaboració dels informes tècnics de les zones del Fonduco i de Cala Sant Esteve. Ahir es van traslladar 4 famílies, 7 persones i una mascota del Fonduco a un altre espai segur. Altres han aconseguit allotjament pel seu compte. El que sí que es començaran a fer avui són mesures preventives als penya-segats amb la instal·lació d'elements de formigó per impedir que noves roques afectin la via pública.
A Eivissa, Sant Antoni espera l'autorització judicial per actuar de forma imminent davant el risc d'insalubritat i incendi a un edifici del municipi. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Fa 15 anys que es suporten l'acumulació de brutor per una dona que pateix síndrome de Diògenes. Els veïns estan al límit de la convivència, denuncien que ja han viscut 2 conats d'incendi i que han hagut de contratar una assegurança especial perquè cada any netegi. L'any passat van retirar una tona i mitja acumulada a l'edifici de la comunitat.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Palma invertirà 1,8 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de s'Escorxador. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les obres inclouran actuacions a les cobertes, els voladissos, les vigues, les façanes, la fusteria i les canalitzacions. El termini previst d'execució és d'uns 9 mesos i, en principi, no es preveu aturar les activitats que actualment es donen a terme dins el complex de s'Escorxador, com, per exemple, la del centre de salut.
A les 8:32 minuts dedicam l'entrevista al Dia de la Nina i la Dona en la Ciència.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè en aquest Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència hem conegut que la Universitat de les Illes Balears la presència de dones a moltes disciplines científiques i tecnològiques continua sent minoritària. De fet, les dones joves encara es topen amb barreres simbòliques, culturals i estructurals que condicionen les seves decisions acadèmiques i professionals. Aquest desequilibri es reflecteix especialment en les enginyeries i en determinats àmbits de les ciències experimentals. Per això en parlam amb Catalina Dora Pomà, que és subdirectora de l'àrea de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quin impacte directe té aquesta presència minsa, menor, de dones en la composició futura del talent científic i tecnològic?
Clar, l'impacte més directe és la manca de referents femenins per a les noves generacions, especialment pues, en aquestes àrees com són la informàtica o la enginyeria. Per tant, és clau, no?, que les noves generacions tinguin referents. I quins referents? Pues, crec que és molt important que les nines tinguin el que podríem denominar referents quilòmetre zero, no? Que coneguin i veguin les científiques que tenim a l'UIB i altres centres de recerca de les Balears, ja que aquestes científiques són molt bones i molt bones investigadores, tant en l'àmbit local, nacional, com també internacional.
En xifres, a la UIB, quantes joves accedeixen a graus científics i tecnològics segons les matrícules del darrer any? I, sobretot, segons aquestes dades, ha augmentat, si ho comparam amb les matriculacions d'anys anteriors?
Clar, te conto una mica les xifres que tenim a la UIB. I, segons les dades del darrer any, tenim unes 360 joves que han accedit a graus científics i tecnològics, per exemple, a l'Escola Politècnica Superior. Què suposa això? Si fem el càlcul respecte al total, pues suposa que són un 22% únicament. Comparam amb anys anteriors, pues hi ha un augment en determinats graus, com per exemple edificació i matemàtiques, però encara així persisteix un baix percentatge amb enginyeries pures. Uh-huh. Les dades mostren un progrés, però és lent, no? Però bé, és positiu. Per tant, el missatge seria que no hem de deixar de fer feina perquè augmenti el nombre de dones en aquests àmbits, perquè són molt necessaris.
Des de la universitat teniu una estratègia concreta per atreure dones a convertir-se en científiques?
Sí, clar, hi ha moltíssimes de persones que fan feina des de la universitat, no?, per fomentar vocacions científiques, i pues, te puc comentar de manera breu pues, algunes estratègies. Per exemple, l'OIB impulsa estratègies com tallers de vocacions STEM per a nines, també fent col·laboracions en centres educatius i programes com seràs OIB per trencar estereotips. A més, en el marc de l'11F, apropam la universitat a les escoles, per exemple, fent taules redones, xerrades a centres educatius, que té molt bona acollida tant per les escoles com per les investigadores que s'apunten a participar. Igualment, vull destacar que aquesta visibilització de models femenins no es tasca d'un sol dia. Per exemple, aquí, des de l'àrea d'investigació, concretament de societat de divulgació i cultura científica, duim a terme activitats durant tot l'any i en aquestes activitats el que fem és que hi participen molt bons referents femenins de totes les àrees de recerca de l'OIB.
Sou bioquímica de formació i com a dona científica considerau que heu patit desigualtats, és a dir, encara hi ha alguns estereotips de gènere vigents?
La veritat és que jo personalment no he patit desigualtats, ara que sé que hi són, i a part, pues, recentment he estat mare d'un nen, tenc un nen de 2 anys, i hem de tenir en compte que això, pues, dins la carrera investigadora, suposa un temps, una aturadeta, no?, una manca de producció, i evidentment això afecta la nostra carrera científica, però així no ho poden negar.
Uh-huh. I d'aquesta realitat, d'aquest paper de les dones dins la ciència, n'hem parlat avui, que com dèiem és el Dia Internacional de les Dones i les Nines a la Ciència, Catalina Dora Pomà, subdirectora de l'àrea de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per dedicar aquest minut.
Ara són les 8:37.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Són les 8:38. La derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit al Parlament. El PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat dels grups de l'esquerra per evitar que se suprimeixi la norma. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica. A l'inici de legislatura, el PP i Vox van acordar derogar la llei, però un pacte posterior entre els aproents i l'esquerra va fer que el desembre del 2024 els populars s'hi abstinguessin i la Llei de Memòria Democràtica continuàs vigent.
En la defensa de l'esmena a la totalitat, el diputat del PSIB, Omar Lamin, ha acusat el govern de no tenir paraula.
Què ha passat amb el compromís públic que va assolir la senyora Proens i el Partit Popular el passat mes de desembre del 2024? Què ha canviat d'ençà? Res. Simplement les ganes de Marga Proens de seguir asseguda a on està asseguda.
Durant la seva intervenció, Maria Ramon de Més per Mallorca ha parlat del significat polític de derogar la llei de memòria.
Es prendre partit per l'oblit. Es dir que la veritat molesta, que la justícia incomoda i que la dignitat de les víctimes és prescindible.
Sergio Rodríguez de Vox qualifica la llei de revengista, assegura que l'esquerra la utilitza per dominar el relat i en la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada popular, Salomé Cabrera.
Derogamos para cerrar heridas. Derogamos para vivir en paz. Derogamos para revitalizar el abrazo que nos dimos el año 78.
El problema no es recordar, sino imponer qué hemos de recordar, imponer un relato oficial de la historia.
Qui també n'ha parlat és Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, en una concentració ahir migdia a les portes del Parlament.
Que estan jugant com si jugessin una partida de cartes o un intercanvi de cromos en drets humans. Estan jugant precisament en drets que se sustenten en la llei que volen derogar. Són drets humans, a la veritat, en fi, a la justícia, a la reparació, a la memorització i a les garanties de no repetició. I tot aquest procés és molt dolorós.
I a l'interior de la cambra, abans d'aquest debat sobre memòria democràtica, la sessió de control va tenir el tema de la migració com un dels temes protagonistes. El portaveu socialista Iago Negueruela defensava la regularització dels migrants promoguda per l'executiu central i responia en aquestes paraules la presidenta del govern, Marga Proens.
Y usted vio las banderas desfilar, me imagino, por todo el estadio de San Francisco. Esas banderas son las mismas que están aquí. Trabajan aquí, tienen derechos aquí. Son colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños, mexicanos que viven aquí y tienen derechos aquí.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis. Vostès han utilitzat una regularització massiva, improvisada, sense garanties per desviar l'atenció. Senyor Negreveda, sap què és això? Racisme institucional.
D'aquesta qüestió de la regularització de migrants també se n'ha parlat a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea ha avisat a Espanya que han de garantir que la regularització extraordinària no tingui conseqüències negatives per a la resta de països de la Unió Europea.
El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner, ha recalcat que el permís de residència no és un xec en blanc per desplaçar-se per tot el territori de la Unió.
A residence permit is not a blank check, I would say.
I ha afegit que les normes de la Unió Europea s'han de respectar, que la migració és un repte compartit. Una de les peticions que ha fet a Madrid és que les persones que rebin un permís de residència a Espanya després no s'instal·lin a un altre estat membre. Així mateix el comissari ha apuntat que és hora que les persones en situació irregular abandonin la Unió Europea perquè, en cas contrari, ha dit, les seves polítiques no seran creïbles.
Per cert, que avui pendents del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de comparèixer d'aquí mitja hora per primera vegada aquest 2026 al ple del Congrés dels Diputats.
I es preveu que aquesta compareixença sigui tensa a la cambra baixa, marcada per l'accident ferroviari mortal d'Adamuz i de Gelida. També estarà marcada pel resultat de les eleccions d'Aragó i d'Extremadura.
I enmig de la crispació política, l'expresident socialista Felipe González ha dit que votarà en blanc si Sánchez es torna a presentar a les eleccions.
Però no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. Voy a hacer campaña por el voto en blanco, tendría derecho. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no los votaré.
Enmig d'aquest ambient preelectoral, Sumar, Mas Madrid, Comuns i Esquerra Unida han anunciat que es tornaran a presentar en coalició als pròxims comicis generals. Podem i Compromís es desmarquen del projecte, mentre que Més per Mallorca i Més per Menorca encara no han perfilat què faran.
Presentaran l'aliança el pròxim 21 de febrer en un acte a Madrid i de moment no han concretat qui liderarà aquest projecte. Són la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, i el coordinador general d'Esquerra Unida, Antonio Maill.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea.
Personalmente me parece...
I a la crònica internacional, vos hem d'explicar que al manco 10 persones han mort en un tiroteig en una escola a l'oest del Canadà. Entre les víctimes hi ha el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats en un habitatge, mentre que 6 més s'han trobat a dins el centre i un altre ha mort de camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit un missatge a la xarxa X explicant que està devastat i ha volgut traslladar també el condol a les famílies i a amics de les víctimes.
I també destacam que els familiars de les víctimes de Jeffrey Epstein, condemnat per abús sexual a menors i que es va suïcidar a la presó, demanen que s'aprovi l'anomenada Llei Virgínia perquè no prescriguin els delictes de tràfic sexual.
El germà de Virgínia Giuffré, una de les víctimes que va denunciar Epstein, ha dit que volien eliminar les lleis que limiten el període en el qual les supervivents poden cercar justícia pels seus abusos.
D'aquí uns segons arribarem a les 8 i 45 minuts. Vos deixam ara amb la informació de proximitat, les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma invertirà prop de 2 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de l'escorxador. Les obres inclouran diverses actuacions. El termini previst és de 9 mesos i en principi no es preveu aturar les activitats que es donen a terme, com per exemple la del centre de salut. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquestes hores ja estan trobant retencions habituals en els principals accessos de Palma. A la via de cintura, començant des de carrer o fins al cementeri, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca i l'autopista de Manacor fins a la incorporació a la via de cintura. També trobaran retencions a la carretera de Solla, sentit Palma, i tràfic lent a la carretera Valldemossa. A la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei, a IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem al començament. L'Ajuntament de Palma invertirà 1,8 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de l'escorxador. Les obres inclouran actuacions a les cobertes, els voladissos, les vigues, les façanes, la fusteria i també les canalitzacions. Eina Morales, bon dia.
Bon dia. Ho ha anunciat el tinent de Valle i regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la Comissió de Centre Històric i la Gerència d'Urbanisme. El termini d'execució de les obres és d'uns 9 mesos i, en principi, no es prova o aturar les activitats que actualment es duen a terme dins del complex, com per exemple la del centre de salut.
El conjunto no presenta patologías estructurales graves, pero sí requería ya de actuaciones de reparación y mantenimiento para garantizar su correcta conservación. En ningún caso se modificará la volumetría del edificio, ni se altera obviamente su relación con el entorno urbano existente.
Amb aquesta actuació a l'escorxador, el consistori assegura que vol preservar un dels espais més emblemàtics de la ciutat i millorar-ne l'estat sense afectar-ne l'ús habitual.
D'altra banda, el Batle de Palma assegura que l'estudi sobre l'estructura de la plaça Major, que es farà abans de les obres de remodelació de l'espai, no condicionarà la viabilitat del projecte.
Jaime Martínez afirma que l'elaboració d'aquest estudi ja estava prevista i que no afectarà les obres.
No té res a veure. Aquest estudi ja estava previst que s'havia de fer per qualsevol tipus d'obra, per qualsevol tipus de projecte que s'arredacta, se necessiten una sèrie de dades, lògicament, i aquest és un estudi més. Segons el resultat d'aquest estudi, pues, s'obre, se farà d'una manera o d'una altra, però no condiciona en absolut que el projecte sigui viable.
I el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, per part seva, ha reconegut que s'està negociant amb els propietaris dels locals de la plaça Major.
Se está en ello para que lo antes posible se puedan empezar las obras. Las cosas a nivel administrativo, expropiatorio y de negociación, créame que siempre son lentas.
L'Ajuntament de Palma ha encarregat aquest estudi per conèixer l'estat en el qual es troba l'estructura de l'aparcament subterrani i els locals comercials de la plaça Major abans d'escometre'n la reforma integral.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de Palma, en aquest cas d'educació, perquè la nova escoleta de Son de Meto ja està finalitzada i entrarà en funcionament el pròxim curs en 92 places per infants de 0 a 3 anys. Les obres han costat 2,5 milions d'euros i l'Ajuntament destaca que és el segon centre educatiu d'infantil acabat durant l'actual legislatura després de l'escoleta de Son Givert. Entre totes dues sumen 184 noves places.
La nova escoleta de Son de Meto consta de dues plantes, una inferior amb 14 places d'aparcament i una altra superior on s'ubicaran 7 aules. Totes tenen banys, àrees higièniques en canviador i una zona de descans. L'edifici també té una aula de psicomotricitat i diverses sales polivalents, a més d'un pati interior i una zona enjardinada amb una pèrgola i un porxo a la zona de jocs exteriors. El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que el nou edifici està ubicat i envoltat d'espais lliures, a més de respondre una reivindicació dels veïnats de fa més de 10 anys.
És una fita important perquè des de l'any 2011 l'Ajuntament no impulsava escoletes, per tant, dos anys i mig hem aconseguit Son Givert i Son de Meto que estiguin en marxa, en tot l'equipament immobiliari pel mes de setembre. Per tant, ja seran 92 places més de 0 a 3 anys per ciutadans de Palma, amb una escoleta, com veiem, pues, ben ubicada, davant espais lliures també de la ciutat.
A més de les de Son de Meto i Son Givert, presentada fa unes setmanes, Cort té prevista la construcció d'altres escoletes a Palma, com la que s'ubicarà en el futur centre polivalent que es farà a l'antic cinema Metropolitan, una altra a Son Ferragut i una a la FEMU.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8:51, una promotora immobiliària ha presentat recurs judicial contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell Insular. L'octubre passat, el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho impossibilitava.
Ara el recurs l'ha posat l'empresa immobiliària Satalaia Gestión SL davant el Tribunal d'Instància de la Secció Contenciós Administrativa número 1 de Palma. Segons publica el BOI, el Consorci convida tots els que varen sol·licitar una de les places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant el tribunal en un termini de 9 dies. El conseller socialista, Andreu Serra, acusa els responsables del Consell de convertir la gestió turística en un caos sense precedents.
Crec que aquesta situació que ha generat el Consell de Mallorca i en el final el Partit Popular i Vox, ja no tant les persones, sinó evidentment la seva gestió, la seva capacitat de gestió, aboca a una situació nefasta i a una inseguretat jurídica màxima.
Serra demana al president del Consell, Llorenç Galmés, responsabilitats polítiques immediates.
D'altra banda, el grup popular al Consell Insular ha presentat una moció que es debatrà al ple de demà per rebutjar la regularització massiva de persones en situació administrativa irregular anunciada pel govern central.
Una mesura que el Partit Popular considera improvisada, irresponsable i perjudicial per a Mallorca. La iniciativa està presentada pel portaveu adjunt al grup popular, Bernat Ballori, que ha opinat que la regularització massiva vulnera l'estat de dret, premia la il·legalitat i castiga aquells que compleixen la llei.
A Mallorca ja tenim els serveis d'estrangeria col·lapsats i ja tenim, a més, els recursos públics en el límit. No se pot governar ignorant aquesta realitat. No se pot decidir de manera interessada i partidista sense tenir en compte la capacitat real d'integració dels territoris.
I a tot això, més per Mallorca, acusa el PP de renunciar a actuar contra la massificació malgrat el rècord turístic a Mallorca. La formació aprofitarà el ple de demà al Consell per demanar per aquesta situació el nou titular de cartera i enginat.
La portaveu de la formació ecosobiranista a la institució, Catalina Inés Perelló, interpel·larà Ginart per demanar quan l'equip de govern té pensat reduir el sostre de places turístiques anunciat fins a 3 vegades durant el mandat del president Llorenç Galmés, sense que encara s'hagi fet efectiu.
Les xifres són clares. Hi ha més turistes que mai. Més pressió sobre el territori i l'habitatge. La desestacionalització no pot ser l'excusa per no actuar. i des de Més per Mallorca defensar que posar límits a la saturació és una qüestió de responsabilitat i de futur per a les nostres illes.
En el mateix ple, Més per Mallorca també té previst formular una pregunta sobre mesures del Consell per alleugerir la situació econòmica de les famílies davant l'increment del cost de la vida. Des de la formació recorden que diversos informes recents mostren que, tot i la disminució de la pobresa, prop d'un 40% de la població té dificultats per arribar a final de mes.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Palma ha posat en marxa la campanya Ecobarri, juntament amb l'entitat Ecovidre, per augmentar el reciclatge a 28 punts de la ciutat, sobretot a la zona de Llevant. La campanya es durà a terme uns 20.000 habitatges de Palma i s'espera incrementar el reciclatge de vidre en 100 tones enguany. Ivan Tolsà és el coordinador d'Ecovidre a les Balears.
Hem comparat amb les rutes de recollida i característiques sociodemogràfiques i de consum zones on es tindria que reciclar el vidre igual que en altres zones d'Espanya, i el que fem és que detectem zones amb potencial de creixement. I en base a aquesta anàlisi es fan les visites.
Arribant d'aquesta manera a les 8:55 minuts, continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. La Fundació Miró Mallorca és més mironiana que mai aquests dies. Els jardins, els garrovers, comparteixen espai amb les seves immenses figures de bronze. A l'interior, Retrobar Miró ens proposa veure i fins i tot viure allò que li va suposar instal·lar-se definitivament a Mallorca. La mostra s'inaugura avui i recull 200 d'obres i documents, alguns dels quals mai vistos en públic. Sandra Martínez.
L'exposició segueix el camí de la mostra La Guspira Màgica, que es va incloure en el paisatge Miró i que va permetre conèixer els punts d'inspiració del geni català. Ara, Retrobar Miró va una passa més enllà i se centra sobretot en el daltabaix que va suposar per la producció de l'artista que ha de viure definitivament a Mallorca. Antònia Maria Parelló és la directora de la Fundació Miró.
Penseu que Miró en aquest moment ja era una persona, un artista conegut i aclamat arreu, i ell ho posa tot això en dubte, posa en dubte la seva obra i se posa en dubte a ell mateix. I de fet això ho explicita, hi ha frases d'ell que ho diuen clarament, hi ha l'E61, per exemple, ja deia: a Mallorca vaig començar a fer la meva autocrítica, vaig a ser despietat amb mi mateix.
I aquest artista despietat no dubta a cremar, esquinçar, tapar les obres antigues per poder seguir endavant, avançar i tornar enrere a la vegada, perquè com apunta per allò, en ell, el seu procés de creació mai no és lineal.
I és un recomençar que implica coses noves, però també retornar a mirar-ne d'antigues. De fet, una frase molt maca que diu en el conservador del MoMA, el Johnson Sweeney, li diu: per mi la qüestió és sempre retrobar. No es descobreix res a la vida. I a partir d'aquesta frase entenem, com vàrem entendre amb l'aparició de les guspires, moltes de les seves maneres d'actuar.
I entre les propostes que ens esperen a la Fundació, cartes, vídeos inèdits, quadres amb dues cares, teresetes infantils, performance i escultures abans de créixer i que ara són allà on toca.
Tenim la sort de comptar amb les primeres versions o petites maquetes de Oiseau Lunaire, Oiseau Solaire, l'Elésart, la Tet, el Tors o la Dona i l'Ocell. I d'aquestes podrem anar a l'exterior i trobar-les, moltes d'elles, que són les que precisament acaben d'arribar a la Fundació, donant-nos aquesta nova dimensió, a veure-les com Miró les volia veure, que era al costat dels arbres, configurant un nou paisatge.
A banda de fons propis, l'exposició inclou també obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Marc, Successió Miró, Esbaluart i també col·leccions particulars.
I també També destacam que el festival Pedra Viva de Ciutadella torna a l'activitat. Un any després d'haver decidit aturar per recuperar forces, el certamen torna a l'escena cultural menorquina. Ho fa amb Pedra en Viu, dia 29 d'agost, una mostra d'arts escèniques per a creadors balears. Com a secció paral·lela a la programació habitual del festival, la mostra cerca impulsar i donar visibilitat a projectes innovadors de l'escena local i crear xarxa entre els artistes de les illes.
Més enllà de la mostra, els artistes podran gaudir, a més, d'una estada a una residència durant el dia posterior, que serà el 30 d'agost, i que inclourà unes jornades professionals en forma de tallers, de col·loquis, de mentories, fins i tot personalitzades, per a cada companyia que participi en aquestes jornades. Els professionals convidats seran els encarregats d'adjudicar després el Premi Pedra Viva, que està valorat en 500 euros. Un dels requisits principals és que, com a mínim, un dels integrants d'aquest projecte sigui balear, sigui de les Illes Balears o resident a les Illes. Els artistes i les companyies tenen a partir d'ara fins al 6 d'abril per presentar totes les seves propostes en aquest festival Pedra Viva de Ciutadella.
Arribat a les 9, ara és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres, marcat, entre d'altres qüestions, per la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al ple del Congrés dels Diputats. Està a punt de compareixer i es preveu que sigui una jornada tensa.
És la primera vegada aquest 2026 que el socialista parlarà a la cambra baixa, donarà compte de la crisi ferroviària desfermada pels accidents ferroviaris mortals d'Adamuz i Gelida. També estarà marcada pels resultats de les eleccions d'Aragó i Extremadura.
Això l'endemà que el Congrés dels Diputats ha votat que sí i ha començat a tramitar la reforma perquè Formentera tingui senador propi. Tots els grups estan a favor de canviar la Constitució per respondre a una petició històrica, excepte Vox, que ja ha votat en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut.
Els tres diputats del Parlament que han defensat